Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Lloret de Mar. L'Ajuntament inicia avui una segona ronda de trucades a la gent gran de la vila. Dies enrere, el consistori ja va iniciar una primera tanda de trucades a veïns i veïnes majors de 70 anys. Va contactar amb un total de 4.500 persones de Lloret. I ara vol fer el mateix per comprovar si la situació ha canviat o bé hi ha noves necessitats. Aquesta acció respon al fet que és el sector de la població amb un major risc de contagi de la Covid-19 i de patir complicacions de salut si contrauen el coronavirus. La finalitat de la campanya és detectar i prevenir situacions de necessitat entre un col·lectiu que no hauria de sortir de casa. Les trucades telefòniques a la gent gran permeten saber com es troben de salut, informar sobre les mesures de prevenció davant del contagi, detectar si falten aliments o medicaments i també, i això és molt important, donar suport emocional. En uns minuts entrevistarem la regidora de Benestar i Família, Arantxa Jiménez. Molt bon dia a tothom i benvinguts un dia més a la ràdio de Lloret de Mar. Tot i el confinament, nosaltres som aquí cada dia per oferir-vos els serveis informatius de la nostra emissora. Donem pas al nostre company Eduard Lanzas. Molt bon dia, Eduard.
Hola, bon dia, Rosa, bon dia a tothom. Doncs l'impacte de la Covid-19 al sector del turisme, a les comarques de Girona i les perspectives d'aquesta temporada. Aquest serà l'objecte de la taula rodona per internet que organitza la taula gironina de turisme demà dijous a partir de les 12 del migdia. En parlarem amb un dels organitzadors, el lloretenc Jordi Martí. I l'Ajuntament habilita un servei de sol·licitud per als ciutadans estrangers sense certificat digital. Es tracta d'un servei provisional mentre duri la situació d'emergència sanitària i per a tràmits urgents. Ho explicarà Xavi Flores, regidor de Recursos Humans. I després entrevistarem Pep Andreu, un dels organitzadors del Festival Birra Sana de Cervesa Artesana. Li preguntarem com ha estat la decisió de posposar l'esdeveniment previst aquesta primavera fins a la tardor. I tot seguit sabrem quins serveis s'ofereix en línia a la llibreria Can Gallissà. A través del seu web, ven llibres, articles de papereria i joguines. Els clients poden recollir la comanda a la porta de la botiga o els hi porten a casa. Ho comentarem amb Montse Sala, amb qui també parlarem de com es presenta Sant Jordi.
Com sempre, repassarem portades de diaris, els titulars del dia i sabrem amb detall la previsió meteorològica. Comencem. Us saludem en nom de Moisés García, Maria Joan Comartí, Eduard Lanzas i qui us parla, Rosa Giral.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 3 minuts del matí, el primer titular que busquem en el Bon Dia, Bona Hora és el de la previsió meteorològica per saber el temps que ha de fer tant avui com els propers dies aquí a la vila. La crònica és d'en Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Rosa. Aquest dimecres ha començat amb temperatures més altes que en jornades interiors a les comarques de Girona. Els intervals de núvols que hi ha hagut aquesta matinada han fet que el termòmetre no baixés tant com en nits anteriors, però aquest migdia no hem d'esperar que sigui un dia especialment més càlid que els precedents, sinó més aviat les temperatures es mantindran en aquest ventall d'entre 15 i 20 graus, com a molt puntualment per sobre dels 20 graus en alguns sectors interiors de la selva. De cara als pròxims dies, sembla que seguirem amb aquesta mateixa dinàmica, bastant estancats en aquest ambient que no és estrany per l'època, però que sí que és clarament potser més d'inici de primavera que no pas ja de mitjans del mes d'abril. Temperatures d'entre 15 i 20 graus, bastant frenades al migdia i nits encara amb molts termòmetres que tornaran a baixar per sota dels 10 graus, sobretot lluny de la costa. Això sembla que seguirà així com a mínim fins a la setmana que ve i a partir de llavors hi ha bastanta incertesa. La setmana vinent és possible que comenci amb temperatures una mica més altes, però també hi ha models a llarg termini que apunten més aviat en el sentit contrari, cap a una baixada dels termòmetres durant la segona part del mes d'abril, és a dir que caldrà seguir atents als pronòstics. Pel que fa a l'estat del cel, avui dia més sol que no pas núvols, encara hi haurà estones de cel mitjà nuvolat en bastants sectors de la selva, però les clarianes predominaran més que no pas aquests intervals de núvols. Els pròxims dies el sol serà més protagonista encara. A les tardes hi haurà alguns ruixats al Pirineu, però lluny de la serralada pirinenca són escasses les opcions de pluja, com a mínim fins diumenge. A partir de dilluns, dimarts, hi ha més incertesa i més possibilitats que el temps pugui ser una mica més mogut.
Gràcies, Miquel Bernés, per aquesta informació. Temperatura d'11 graus ara mateix a Lloret de Mar, en què la humitat és del 86%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Ara mateix passen 5 minuts de les 8 del matí. Anem virtualment al quiosc per saber què diuen avui les portades dels diaris d'aquest dimecres 8 d'abril. El Punt Avui, en la seva portada, diu: no som el 77. Sánchez busca imposar uns nous pactes de la Moncloa a mida. Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP es neguen a cap acord que dugui a la recentralització. I també explica, o també titula el Punt Avui, parla de desconfinament per zones. D'altra banda, també s'afirma que hi ha menys pressió a les UCI, a les unitats de cures intensives. Més titulars, la Unió Europea refreda cada vegada més l'opció dels coronabons per al sud. Els ministres de Finances continuen buscant la fórmula per fer front a la crisi econòmica. D'altra banda, la Diputació de Girona injecta prop de 11 milions als ens locals. Els ajuts per als ajuntaments i els consells comarcals arribaran al llarg d'aquest mes. I d'altra banda, el geriàtric de la Vall d'en Bas, dins de l'assaig clínic per la Covid-19. És un dels centres escollits per l'estudi liderat per Oriol Mitjà i l'equip de Bonaventura Clotet. D'altra banda, anem amb la portada del Diari de Girona, que destaca 18 morts més a Girona, la xifra més alta en una setmana. Torna a pujar el nombre de casos positius a les comarques gironines, 73 en un dia, mentre que baixa la quantitat d'hospitalitzats. A Espanya també repunten les defuncions, amb 743 les últimes 24 hores. Catalunya ja supera els 3.000 morts. El ministre Illa demana que no es relaxi el compliment de les mesures, malgrat cert alentiment en algunes dades. D'altra banda, el Diari de Girona també titula en portada que les empreses busquen pactes per poder pagar els lloguers i que la Diputació injecta 11 milions als ajuntaments i als consells. L'objectiu és garantir la liquiditat per poder afrontar l'actual crisi.
Els diaris aborden de forma majoritària com l'administració comença a pensar en el desconfinament. Al País llegim: líders mundials insten el G20 a donar una resposta global. La Razón: cada autonomia exigeix el seu pla per aixecar el confinament. Diari Ara: preocupació per com es farà el desconfinament. Mentrestant, ABC recull unes declaracions del Papa Francesc que diu: metges, voluntaris, religioses són els sants de la porta del costat, amb mort servint. I finalment, el Mundo explica que les comunitats autònomes calculen que el número de morts duplica l'oficial.
Seguim repassant titulars de portada. En aquest cas, mirem al portal de notícies 324.cat, cobra també amb la dada que ja hem comentat. Catalunya supera els 3.000 morts per coronavirus, però manté la tendència a la baixa.
A les últimes 24 hores hi ha hagut 133 morts i 1.324 positius de Covid-19 a Catalunya.
Les SUSI comencen a notar un tímid respir en els ingressos per coronavirus.
Mentre que els centres de recerca catalans faran 170.000 tests en 6 setmanes per combatre la Covid-19.
El govern flexibilitza contractar aturats i migrants al camp per garantir la mà d'obra.
El tancament de fronteres pel coronavirus ha provocat una gran falta de temporers i posa en perill la campanya de la fruita.
La missió impossible de trobar mascaretes a les farmàcies.
La demanda de mascaretes va començar molt abans que es decretés l'estat d'alarma, però aquests dies s'ha revifat perquè la Generalitat ha recomanat portar-ne per sortir al carrer.
Sancions més dures i més controls per anar a la segona residència durant la Setmana Santa.
L'Hospital de la Cerdanya a Puigcerdà alerta que un 20% dels pacients per coronavirus són de fora de la comarca.
El coronavirus ja es podria haver escampat per tot Wuhan, a la Xina, a principis de gener.
Un estudi indica que la vigilància dels casos semblants a la grip hauria pogut frenar o alentir l'expansió de la Covid-19.
Caiguda en picat de l'activitat aèria, les companyies alerten que van cap a la fallida.
Els avions han estat espais de contagi i transport global del coronavirus i ara paguen les conseqüències del confinament mundial.
Denuncien un home per gravar imatges de Barcelona amb un dron durant el confinament.
Els Mossos asseguren que va fer fins a 36 vols il·legals per gravar imatges durant l'estat d'alarma pel coronavirus per publicar-les a les seves xarxes socials.
El govern portarà d'urgència la fibra òptica als 50 municipis amb menys cobertura.
Activada la contractació d'emergència per estendre la xarxa de fibra òptica i connectar així una quinzena de comarques.
I una coral catalana convoca veus de tot el món per cantar virtualment In This Together.
Cantants d'arreu interpretaran una cançó que forma part de la banda sonora del documental de Netflix Our Planet.
Ens situem amb aquest reguitzell de titulars. A les 8 i 9 minuts del matí fem una pausa i tornem de seguida.
El Mercat Municipal informa que és obert durant l'estat d'alarma de dilluns a dissabte, de 8 a 2 del matí, i fes la teva comanda per telèfon. Vine a buscar-la o te la portem a casa. Consulta el llistat al web de l'Ajuntament, lloret.cat. El Mercat Municipal aplica totes les mesures de prevenció per contenir la Covid-19. Fes una compra fresca i saludable durant el confinament. Vine al Mercat Municipal de Lloret de Mar.
L'operadora lloretenca Fitel Network se suma al coronavirus i a la campanya Jo em quedo a casa.
Si ets client de Fitel fins al 31 de març, tens 5 gigas més per navegar amb el teu mòbil. Seguim ampliant la cobertura de fibra a Lloret. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com. Recorda que el nostre servei d'atenció al client segueix actiu. Si tens dubtes, consultes o incidències, contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Informem que les nostres oficines RAC de Lloret i Blanes romandran tancades fins a nou avís seguint les recomanacions de les autoritats. L'equip RAC de Lloret i Blanes continua actiu fent tasques i gestions pels nostres clients mitjançant teletreball. Si tens dubtes, consultes o has de fer alguna gestió, pots contactar amb nosaltres. RAC Blanes, 972 35 53 35 o al mail blanes@rac.es. I si tens dubtes jurídics, ja sigui laboral, econòmic, familiar o personal, pots contactar amb el RAC. RAC, hi som per ajudar.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Seguint les indicacions del Govern de la Generalitat, la secció de Benestar i Família ha adoptat la mesura d'atendre telefònicament o per correu electrònic a totes les persones que es troben en situació d'urgència social. Podeu trucar al telèfon habitual de Benestar i Família, 972 37 23 63. Si vius al sector 1, zona Casc Antic Centre, barris i urbanitzacions ubicades en direcció cap a Tossa, truca al telèfon 620 399 186. El correu electrònic és benestar@lloret.cat. En casos d'emergència vital, truca al 061 o 112. Aquestes mesures són amb caràcter indefinit fins a nou avís.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 13 minuts del matí obrim el Bon Dia Bona Hora des d'un punt de vista informatiu per donar pas als temes que hem anunciat en portada. L'Ajuntament inicia avui, dimecres, una segona ronda de trucades a la gent gran de Lloret de Mar per estar al dia de la seva situació, especialment si viuen sols o soles.
Dies enrere, el consistori va iniciar ja una primera tanda de trucades a veïns i veïnes majors de 70 anys. Va contactar en total amb un total de 4.500 persones de Lloret. I ara vol fer el mateix per comprovar si la situació ha canviat o bé hi ha noves necessitats.
Aquesta acció respon al fet que el sector, que és el sector de la població amb un major risc de contagi de la Covid-19 i de patir complicacions de salut si contrauen el virus.
La finalitat de la campanya és detectar i prevenir situacions de necessitat entre un col·lectiu que no hauria de sortir de casa. Les trucades telefòniques a la gent gran permeten saber com es troben de salut, informar sobre les mesures de prevenció davant del contagi, detectar si es falten aliments o medicaments i també donar suport emocional.
Parlem amb la regidora de Benestar i Família, Arantxa Jiménez. La tenim al telèfon. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui, des de l'Ajuntament i des del Departament, inicieu una segona ronda de trucades a la gent gran. Quin és el motiu?
Doncs sí, després d'acabar la primera ronda, hem valorat que la situació d'una setmana per una altra, fins i tot d'un dia per un altre, pot canviar molt. Per tant, no trobem cap dificultat en fer una segona ronda, a més, en les persones grans que hem fet aquest contacte estan superagraïdes i vam considerar tenim els recursos humans, és a dir, el personal per fer-ho. Per tant, ens hem decidit a fer una segona ronda de trucades i si cal fer una tercera també la farem.
Dies enrere ja vau fer la primera ronda. Quantes trucades es van fer en total?
Doncs ara per ara un número exacte és complicat perquè aquesta llista que l'hem filtrat des del padró municipal hi havia números que eren erronis o números que faltaven, per tant vam haver d'accedir a una altra llista que en aquest cas tenim l'accés des del casal municipal de la gent gran. Per tant, la Margarita i la Wendy, que són les professionals que treballen al casal d'avis, estan fent un filtratge d'aquests números que no hem pogut recaptar. I ara per ara podem dir que hem fet sobre unes 3.800, però amb aquests números que estem buscant mitjançant trucades a les famílies o aquest programa farem unes 4.500 aproximadament.
La idea és aquesta, és arribar a 4.500 persones.
Sí, és, aquesta és la idea, o fins i tot una mica més, eh? Mm.
I Arantxa, en aquesta primera ronda que ja heu fet, quins casos heu pogut detectar que no coneixíeu abans?
Clar, que no coneixíem, evidentment, sí que és veritat que en molts casos és impossible poder saber tots els casos de la població, i ara els coneixem, no? La casuística és molt variada, hi ha casos més greus i menys greus, però quan detectem un senyal d'alarma és quan ens arriben aquesta fitxa i ja et dic, la casuística ve de gent que no pot sortir de casa o donar aquest suport emocional o que viu sola i no tenen xarxa del suport dels fills o fins i tot fills que estan confinats i per tant no poden atendre el seu familiar.
Gent que està sola i necessita doncs, aquest cop de mà, no?, que ofereix l'Ajuntament.
Sí, sí. I clar, aquest recolzament, no? Clar, aquest sentir-se acompanyat, no?, i expressar, fins i tot voler parlar una estona, no?, que també ho necessiten i aprofiten, no?, per comentar el seu estat d'ànim o fins i tot per, bueno, la xerrada no, però sí que és veritat que se sentin acompanyats en aquest moment.
Quines actuacions s'han fet al respecte? Entenem que doncs, se'ls ha proporcionat l'ajuda que necessiten en cada cas.
Clar, evidentment quan ens truquen, o sigui, quan hi ha un senyal d'alarma, el que fan és ens arriben aquesta fitxa, no?, amb aquests indicadors, pues ens arriben al cas a Benestar i Família. I allà pues, fem un seguiment, no?, tornem a trucar en aquesta persona i fem un seguiment atenent les seves necessitats.
La voluntat per part de l'Ajuntament és tenir controlat aquest col·lectiu que és major de 70 anys, oi?
Sí, evidentment el que es fa, o sigui, sempre que es truca, no, no es genera aquesta expectativa de que els avis que poden passar, es passa. O sigui, el que es fa és donar suport i explicar a quins recursos poden accedir-hi, no? No passa, no activa, clar, no oferir aquest servei de pati a domicili o que els hi portarem la compra. El primer que es fa és oferir-li pues això, no? Que poden portar. O sigui, no la compra, és de pati a domicili, però sí oferir que hi ha recursos, no?, com els comerços, no?, que això també s'ha activat, diferents comerços a Lloret, que els poden portar la compra a casa. Llavors, si hi ha aquest senyal d'alarma i ens ho deriven, sí que es pot activar un SAT, no?, que és un servei d'atenció a domicili. Si és necessari, s'activa aquest apat a domicili. Si és necessari, es portaria la compra amb protecció civil. O sigui, depèn de la casuística, pues, s'adopta una mesura o una altra.
Uh-huh. I totes aquestes trucades, que són moltes, entenem que les fan professionals de diferents departaments.
Sí, clar, evidentment, això s'ha treballat de forma transversal. Hi ha hagut molta implicació dels diferents departaments. S'ha tractat, és un tema molt, molt delicat, hi ha una línia molt fina i, per tant, s'ha tractat de manera molt especial. Cal destacar aquesta bona gestió d'aquesta situació, la gran comunicació que s'ha establert entre uns departaments i uns altres, i això es valora molt amb la gran acollida de les persones que arriben a aquestes trucades. Per tant, agrair als treballadors perquè s'han implicat moltíssim.
Arantxa, te volem preguntar per una altra qüestió que hem vist en xarxes socials, i és que l'Ajuntament de Lloret ha repartit targetes Moneder per a infants del Servei d'Intervenció Socioeducativa i del Centre Obert. Són unes targetes que cobreixen el berenar.
Sí, a banda d'aquestes targetes menjador del Consell Comarcal i a banda també d'aquestes targetes menjadors municipal, des de la Generalitat es cobreix el berenar del CID, del Servei d'Intervenció Socioeducativa. del centre obert i de l'etapa 0-3, no? dels serveis que donen des de benestar. Hi ha un import de 2 euros al dia, perquè allà en el servei el que fan aquests nens, a part de tenir aquest recolzament emocional i a fer intervenció i de més, el que fan també és berenar, no? Per tant, aquests 2 euros és per carregar, o sigui, per cobrir aquest berenar. I aquest import s'anirà carregant conforme passin els dies i mentre duri l'estat d'alarma.
És el que volíem dir, és una mesura que és provisional mentre ens trobem en aquesta situació.
Sí, evidentment, bueno, pues, com tot durarà fins que finalitzi aquest estat.
I entenc que va per aquestes famílies, que tenen els nens en el servei d'intervenció o bé en el centre obert.
Exacte, remarcar sobretot això, són molt limitades perquè són famílies en situació de vulnerabilitat i que s'han valorat prèviament amb un suport, amb un referent i que venen derivades de serveis socials. No és per tota la població, de fet jo crec que hem intentat arribar a tothom amb les altres beques, no? Perquè la veritat és que hem tingut una rebuda, bueno, i la veritat és que hem intentat arribar des del Consell, les del menjador, i això no vol dir que aquestes persones que reben aquesta targeta del CIS i del centre obert no tinguin altra beca, que pot ser, però entenem que són famílies que veritablement ho necessiten.
Ah, és a dir, que una beca no va en contrapartida d'una altra, poden haver-hi les diferents beques juntes amb una mateixa família.
Exacte.
Sí. Doncs en recollim tota aquesta informació i evidentment agraïm aquesta entrevista a aquesta hora del matí en el Bon Dia, Bona Hora. Arantxa Jiménez, regidora de Benestar i Família, moltes gràcies.
Gràcies, a disposar, que vagi molt bé.
Bon dia, bona hora.
Minuts i arribarem a 8:45 del matí. Anem amb més temes. L'impacte de la Covid-19 en el sector del turisme de les comarques de Girona i les perspectives d'aquesta temporada. Aquest serà l'objecte d'una taula rodona per internet que organitza la taula gironina de turisme aquest dijous a partir de les 12 del migdia.
I participaran representants de cada sector d'allotjament de territori, com la Federació d'Hostaleria, dels càmpings, apartaments i agències de viatges. Aquest format anomenat webinar, habitual en l'àmbit empresarial, comercial i també educatiu, serà moderat per Joaquim Major, degà de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. La taula rodona es farà a través de la plataforma Zoom i les inscripcions són gratuïtes.
La webinar la presentarà el lloretenc Jordi Martí, president de la taula gironina de turisme i vicepresident primer de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges Especialitzades. El tenim al telèfon. Molt bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia.
Per què es du a terme aquesta taula rodona, aquest debat sobre la Covid-19 amb el sector?
Bé, cal avançar que nosaltres teníem en marxa el debat 2020, ja havíem parlat en alguna ocasió en el programa. Ens va enganxar just a la celebració de la tercera jornada, que era Olot, i, bueno, evidentment això s'ha tingut que aplaçar, mirarem com no l'arrenquem, que estem parlant, però sí que veiem una necessitat de que el sector, en aquests moments, la paraula o l'adjectiu que més escau és el d'incertesa. Hi ha moltíssima comunicació, les associacions ara avui en dia estan des del minut zero d'aquesta situació treballant moltíssim, representant la microempresa i compartint moltíssima informació amb l'administració central, amb altres associacions, amb altres comunitats, i tot això calia compartir-ho. Bueno, creiem que tot associat i que tot empresari està amb això, amb l'incertesa del no saber què està passant o no tenir la certesa que té tota la informació que cal. I des de vam pensar que com a taula gironina estaria molt bé impulsar una taula rodona per intentar intercanviar informació entre els diferents gremis que estan intentant, doncs, això, representar els empresaris en aquesta situació davant de l'administració i mirar cap on podem anar, no? No pretenem en absolut, això volem defugir, vull deixar-ho molt clar, fer futuribles, perquè ningú sap com anirem. La informació que teníem ahir és canviant a la que estem tinguent avui, segurament no tindrà res a veure amb la demà, llavors era una mica absurd parlar de futuribles en un escenari extremadament incert, però sí compartir aquesta informació del que està passant, no?
Ah,
li deia.
la idea és aquesta, en qualsevol cas es vol posar sobre la taula, com dius Jordi, aquesta incertesa, no?, que té el sector, els diferents tipus de gremis i allotjament. Quin seria el primer impacte de la Covid-19 en el sector?
Bueno, evidentment és la tràgica davallada a zero de totes les vendes i la incertesa de quan començarà a ressuscitar el mercat. A partir d'aquí ja la davallada a zero comporta una pausa absoluta de tota l'activitat i tot això doncs, ens porta darrere doncs, totes les despeses que estan tenint les empreses i que amb ingrés zero, evidentment, són absolutament impossibles de fer front, començant pel tema laboral i seguint per totes les taxes que hi ha i bueno, en fi, és una situació incerta, tothom està fent el que pot, els decrets, els ajuts, entre cometes, o totes les accions que s'estan fent des de l'administració són confuses i bueno, hem d'intentar doncs, fer una foto del que està passant. I la realitat és que és això, és incertesa absoluta i un futur molt incert.
Uh-huh. Entenem que la preocupació és evident.
Evidentíssima. Evidentíssima perquè no tenim precedents. O sigui, ara, òbviament, estem tots centrats en salut, perquè realment no és un tòpic, és així. Tots tenim coneguts i tots tenim gent propera o amics, inclús, que estan patint i que... la situació i el primer és que això s'estabilitzi, però no podem perdre de vista que ha d'arrencar el tema empresarial i la foto que tenim avui en dia és és molt negra. Llavors hem d'intentar posar-hi llum i, òbviament, l'únic com a empresaris que som i com a el que hem de fer és mirar les opcions que tenim i tirar endavant, però bueno, s'ha d'afrontar el dia a dia. I et deia, és tan difícil fer futuribles que el que hem de fer és doncs, treballar per avui i per demà passat per intentar encarar la recuperació. No?
Veiem que en el webinar d'aquest dijous hi participaran diferents sectors que representen tant allotjament com intermediaris.
Sí, en el webinar hem tingut una modificació perquè realment tot va tan ràpid que vam decidir agregar el webinar en menys d'una setmana. També s'ha de dir que no fa ni dos dies que hem obert les inscripcions i estem superant els 300 inscrits. Hem modificat el programa i li hem començat una mica més de forma. També ens acompanya, farà l'obertura la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngel Chacón. Ens farà una obertura ràpida per mostrar la visió de l'administració en aquest cas. Després hi ha una taula moderada per al degà de la Facultat de Turisme a la Universitat de Girona, Quim Major. Hi haurà doncs, les gerents de la Confederació d'Hostaleria de Girona, de l'Associació de Càmpings, de l'Associació Turística d'Apartaments i de l'Associació Catalana d'Agències de Velles Especialitzades. I per finalitzar hi haurà una ponència també del membre de la Universitat de Girona, el professor del doctor Josep José Antonio Donaire, que ens farà una ponència d'uns minuts sobre què és, com pot ser el turisme després del turisme.
El turisme després del que sigui, no? Després de com es recupera la situació.
Sí, és obvi que teníem un concepte de turisme que no serà el mateix. Els hàbits seran diferents. Està canviant molt la mentalitat ja en aquests dies de confinament. Els hàbits es preveu que canvin molt en quant al consumidor i en quant a la forma de viatjar. De pensar que tenim un sector aeri que també està aturat, no sabem com arrencarà i segurament que estem veient unes escenes de medi ambient que no havíem vist mai i potser entendrem el gaudi del turisme de manera diferent. Uh-huh. Bueno, això sí que són futuribles i això sí que ho deixem en mans del doctor José Antonio Donaire.
Exacte, ja ho dirà el senyor Donaire, tot això.
Correcte.
Jordi, aquest format, el webinar, dius que hi ha més de 300 persones ja apuntades, entenem que les inscripcions es mantenen obertes encara, eh? Vull dir, si la gent s'hi pot apuntar.
Sí, es poden inscriure a la pàgina web de bat2020.cat i en allà hi ha un link, anant en el link, posant les teves dades, et rebràs un link en el teu correu que fent clic obriràs ja el webinar. S'ha de dir que les places estan limitades a 500 persones per tema de la plataforma i ja dic, en menys de 48 hores ja estem passant els 300 inscrits i bueno, això ens demostra que l'iniciativa ha tingut acceptació i estem molt contents.
Entenem que és un format obert a tothom. Tothom que es vulgui apuntar s'hi apunta i és, una, és un webinar gratuït.
Absolutament. Està obert a tothom. En la pàgina on hi entrem durant el seminari només es veuran els ponents, però sí que els participants tenen un xat obert per si volen fer. Ja des d'allà, inclús ara, volen fer alguna pregunta, ja poden fer-la, per formular alguna pregunta, per si volen algun tema que es tracti en concret durant la jornada. I durant la jornada mateix hi ha un xat obert que poden fer les preguntes perquè siguin contestades pels ponents, també.
Per tant, no poden participar de veu, diguem-ho així, però sí a través del xat, oi?
Correcte, sí, sí, perquè és que realment estem limitats a una hora i quart, perquè si fos més llarg es va bastant feixuc, està una hora assegut escoltant algú i perdir interès, llavors hem d'intentar que sigui un format àgil, que tingui molt d'interès, i és la manera més ràpida és aquesta que t'he comentat de preguntes via xat, que intentarem doncs, fer-ho àgil i que l'hora es faci, que passi ràpid, vaja, que sigui amena i que hi hagi molt d'interès.
Jordi, entenem que si aquesta iniciativa funciona, que pel que veiem ara ja ho és, un èxit, la idea és repetir-la?
Sí, de fet ja hi ha un programa fet de cada dijous, tenim tres dijous consecutius. El següent dijous parlem més de temes d'economia amb la degana de la Facultat d'Economia i membres de la taula gironina com són el CaixaBank i Sabadell, que ells tenen dades econòmiques reals, i volem doncs, posar sobre la taula el comparatiu de com està anant, bueno, permeteu-me una mica la paraula comparativa, com està anant la setmana d'any passat en aquesta, és una mica absurd, però sí que veurem doncs, d'on venim i on som, amb dades bones i reals a nivell econòmic. Haurà passat una setmana més i tindrem més informació i crec que també pot ajudar a fer-nos una mica la foto d'on som. No?
Això serà...
I perdoneu, sí, sí, perdona, això és dijous que ve,
sí.
I hi ha una tercera jornada que parlarem també de l'oferta complementària, com està influint. També val a dir que de la mateixa manera que en aquesta jornada teníem un format inicial i l'hem anat donant-li valor, en aquestes altres dues següents, que repeteixo, seran cada dijous, a partir d'aquest dijous dos més, aquesta més dos més, anirem donant-li una mica més de contingut. Però bé, tot això estarà explicat a la pàgina debat2020.cat.
Doncs estarem ben atents a com va tot plegat. Jordi Martí, agraïm moltíssim tota aquesta informació. Des de la ràdio els felicitem per aquesta iniciativa i els desitgem molta sort.
Moltes gràcies per fer-me difusió. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 32 minuts del matí. Estem en directe en el Bon Dia, Bona Hora i anem avançant. L'Ajuntament de Lloret habilita un servei de sol·licitud per als ciutadans estrangers sense certificat digital. Serà un servei provisional mentre duri l'emergència sanitària de la Covid-19 i només servirà per a tràmits urgents i imprescindibles.
Arran de l'emergència sanitària derivada de la Covid-19 i l'activació del decret d'estat d'alarma del govern espanyol, l'Ajuntament va tancar les seves dependències i va activar un pla de treball telemàtic que permet dur a terme les gestions administratives de forma electrònica.
Malgrat que s'està donant resposta a la majoria de tràmits a través de la seu electrònica, s'ha detectat que el tancament de l'atenció presencial de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, l'OIAC, no fa possible que els ciutadans estrangers puguin dur a terme aquests tràmits.
El motiu és que els manca el certificat digital imprescindible per operar a distància, ja que no tenen el NIF que demana l'aplicació mòbil de l'IDECAT.
Per aquest motiu, el consistori ha habilitat aquest tràmit sense requerir un mitjà electrònic d'autentificació per a instàncies o bé sol·licituds que siguin urgents. Caldrà, però, que els ciutadans estrangers presentin el document d'identitat.
Aquest accés té caràcter provisional i es mantindrà mentre duri l'estat d'alarma ocasionat per la crisi sanitària de la Covid-19 i només s'haurà d'utilitzar de forma excepcional, únicament per fer presentacions urgents que no puguin ser ajornades.
Parlem d'aquest servei amb el regidor de Recursos Humans de l'Ajuntament de Lloret de Mar, Xavi Flores, el tenim al telèfon. Molt bon dia, Xavi.
Molt bon dia, Rosa.
Quin problema s'ha detectat amb els ciutadans estrangers en aquest sentit?
Bé, ens trobàvem que aquest col·lectiu, la majoria d'ells feien els tràmits presencials perquè no tenien accés al certificat digital, i des de la OIH, juntament amb serveis jurídics i informàtica, doncs s'ha trobat aquesta forma viable de poder accedir als tràmits senzills, com poden ser la presentació d'instàncies, sense tenir aquest certificat digital.
Entenem que aquest col·lectiu, com dius, Xavi, en no tenir el NIF, no sé si ho diem correctament, no poden disposar d'un certificat digital, el qual és imprescindible per poder fer els tràmits ara, a distància.
Correcte. Bueno, ara qualsevol ciutadà espanyol o que tingui la residència que disposi d'un DNI, un document nacional d'identitat, juntament amb la targeta de la Seguretat Social, directament ells, de forma telemàtica, poden obtenir aquest certificat digital. Per contra, aquest col·lectiu, la majoria d'ells no tenen un DNI, però sí que tenen un NIE, que és un número d'identificació d'estrangers, no? Però no disposen o de la targeta de la Seguretat Social o bé no poden accedir a aquests tràmits. Uh-huh. D'aquesta manera, ells presentant tota aquesta documentació per la web, la OIAC el que fa és validar aquesta documentació i dona sortida al seu tràmit, que en molts de casos pot ser un tràmit urgent, com pot ser un volant d'empadronament per demanar la moratòria de la hipoteca.
Uh-huh. Entenem que s'ha vist la situació un cop ens hem trobat, no?, en aquesta manera de funcionar de forma telemàtica i veient que hi havia aquesta dificultat.
Clar, de fet, era un cas que no teníem contemplat i sí que és cert que, bueno, que a la OIAC, quan està oberta de forma presencial, atén a més de 200 persones al dia. A dia d'avui, totes les instàncies telemàtiques es donen sortida, però sí que s'han rebut més de 500 trucades per realitzar diferents tràmits i un dels supòsits més habituals era aquest, que demanaven fer aquests tipus de tràmits i no podien presentar l'instància de forma telemàtica.
Entenem doncs que presentant, com dius, Xavi, aquest document d'identitat és suficient, s'ha de tramitar i llavors ja s'obté, no?, aquest permís.
Sí, bueno, concretament han d'introduir una sèrie de dades, com poden ser el nom i cognom, l'adreça, el telèfon, un e-mail i adjuntar aquest document d'identitat. Llavors, des de la OIA contrastem les dades, es fa la validació i li donen tràmit a la sol·licitud telemàtica.
I tot plegat és provisional mentre ens trobem en aquesta situació.
Sí, de moment és provisional per la situació tan excepcional que estem vivint i per poder donar sortida, perquè en molts de casos, com bé dic, és poder un tràmit necessari per demanar alguna ajuda o alguna moratòria i considerem que la millor manera i la més ràpida és aquesta, que també som un dels municipis pioners en poder donar aquest tipus de tràmit.
És un col·lectiu gaire nombrós, se sap alguna dada en aquest sentit?
No tenim una estimació, però bé, des del punt en què Lloret de Mar són més de 100 nacionalitats, la veritat és que si va sumant segurament trobaríem bastantes persones.
I en qualsevol cas, la idea és facilitar-los les coses.
Evidentment, ara mateix estem per buscar solucions i no crear problemes i bueno, de la mateixa manera que qualsevol ciutadà que tingui un DNI i la targeta de la Seguretat Social que no tingui l'IDCAT mòbil o el vàlid, com se li coneix, el pot obtindre al moment de forma telemàtica, aquest col·lectiu no té aquesta opció. Llavors, per donar-los facilitats i que tinguin totes les possibilitats al seu abast, hem cregut convenient habilitar aquest sistema.
Doncs queda clar, Xavi Flores, regidor de Recursos Humans, moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquesta hora del matí.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 38 minuts del matí, l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dolçat, no dona la temporada turística del 2020 per perduda. Ho ha dit a la ràdio de Lloret de Mar a motiu de l'inici de la Setmana Santa.
Una Setmana Santa en què la situació no pot ser més atípica. La destinació que normalment es troba a ple rendiment amb turistes esportius està deserta.
A causa de l'estat d'alarma, que s'allargarà 15 dies més fins a finals d'abril, i el confinament a casa, la situació a Lloret de Mar és com a tot arreu. Silenci, carrers solitaris, pocs cotxes circulen i només amb els serveis essencials en marxa.
L'alcalde Dolçat admet que la Setmana Santa està perduda, però espera recuperar-ne una certa normalitat de cara a la temporada alta.
Allò que sí tenim perdut, òbviament, és la Setmana Santa. De fet, avui és dilluns de Setmana Santa i estem com estem. I, òbviament, doncs, és l'inici de temporada. No pinta que pugui ser un maig, ni molt menys, que s'assembli en res a la normalitat d'un maig, però a partir de, podríem dir, a partir de Sant Joan o a partir de... No vull posar una data, no em vull posar la soga al coll perquè aquesta data no la té ningú, però jo espero doncs recuperar una certa normalitat a la temporada alta.
L'alcalde explica que la temporada turística depèn de molts factors, primer de tot el de la salut, així com l'economia o bé la mobilitat.
Però destaca que hi ha esdeveniments previstos a la primavera que es posposaran a la tardor, com el Festival Virresana o la trobada de meditació amb Joe Dispenza.
Dolçat afegeix que estan treballant amb l'Agència Catalana de Turisme per organitzar després de l'estiu el Congrés Mundial de Turisme Esportiu. Parlem del Festival Virresana amb un dels organitzadors, que és Pep Andreu. El tenim al telèfon. Molt bon dia, Pep.
Bon dia.
El Festival Virresana es feia a Lloret entre finals d'abril i principis de maig. Ajornar-lo va ser una decisió complicada?
Sí, va ser una decisió bastant complicada perquè a les dates que ho hem fet i que ens ha enganxat una mica, ja, diguéssim, el 80% del festival estava ja tot, diguéssim, organitzat. Però, clar, donades les circumstàncies, no hi havia altra solució.
Quines dates s'ha previst celebrar-ho a la tardor?
Que les noves dates seran el 10, 11 i 12 de setembre, coincidint amb la jornada de la Diada.
És a dir, serà el cap de setmana de la Diada, eh?
Correcte, sí. Esperem que pugui ser-ho i que tot hagi, diguéssim, hagi agafat una certa normalitat.
És el que anava a dir, és una previsió almenys, no, aquesta?
Sí, és una previsió... I és un desig també que tot això, pues, perquè, sobretot perquè acabi tot aquest mal rato que estem passant tots, que acabi d'afectar el mínim de persones possibles i tornar una altra vegada a una normalitat que espero que sigui diferent, que això hagi servit també per canviar una mica la mentalitat de tothom.
Pep, aquest cap de setmana, del 10 al 12 de setembre, és una bona època per Virresana?
Creiem que sí. Amb l'Ajuntament vam estar analitzant diferents dates i nosaltres creiem que no ens en podem... D'entrada, dintre l'estiu no ens interessava, perquè primer és un termini molt curt des de que està passant tot això. Pensem que durant l'estiu el públic no s'acosta al Virresana fins que no ha baixat el sol, per dir-ho de manera, i surt de la platja. I creiem que el setembre, aquest cap de setmana és l'anterior a que comencin els col·legis i tot, i creiem que pot ser, si podem fer-ho, pot ser un molt bon cap de setmana.
En cap moment no us heu plantejat el fet de no fer-ho aquest any i deixar-ho per al 2021?
No, perquè és una qüestió una mica sentimental. A veure, si s'ha de fer es farà, això està clar. Primer lo primer. Però en aquest any fèiem el 10è aniversari. I clar, això ens feia molta il·lusió, havíem preparat moltes coses noves, sorpreses, i ens hem tingut que adequar a la situació.
Entenem que, com deies al principi, Pep, bona part del festival ja estava organitzat, un 80%, ho heu hagut de reprogramar tot parlant amb les marques, amb tots els que us participen en el festival.
Sí, sobretot tot el tema de proveïdors, val? Que ho han entès perfectament, s'han ajustat, penseu que teníem moltes coses contractades, això és un muntatge bastant laboriós, implica molt de personal, a part de tots els cervesers, que en aquest cas aquest any venien molts cervesers de lo milloret de tota Europa. I clar, ells programaven viatges, hotels i tot amb antelació. Això hem pogut d'alguna manera salvar-ho el més bonament possible.
Com dius, la situació és la que és absolutament excepcional, no hi ha cap precedent i la gent ho entén, no? Dintre del que pugui ser possible.
Sí, hauria sigut diferent que la situació només hagués sigut localitzada aquí. Llavors potser costaria una mica més o a algú li costaria molt que hagués d'entendre-ho. Però, clar, és a nivell mundial i tothom ho ha entès perfectament i sí, bueno, no tenim cap pega per cap costat.
I, Pep, ens has dit que doncs, és la 10a edició. En aquesta previsió de l'edició de la tardor, dius que hi ha moltes sorpreses previstes. Ens pots avançar alguna cosa? Com ho podem dir, això?
Home, tots són sorpreses, però, bueno, de moment, com que seran tres dies aquest any, diguéssim, seria dijous per la tarda, divendres tot el dia i dissabte tot el dia, encara pendent de consensuar horaris, faríem tres nits d'actuacions musicals, que normalment en fèiem dos. I llavors ja sí que hi ha altres, bueno, el que he explicat abans, portaríem tota una sèrie de cervesers, el top 10 de cervesers de tota Europa, a part dels cervesers locals i altres convidats. I llavors les altres sorpreses ja, sisplau, aquestes ens les guardem perquè realment siguin sorpreses.
Exacte, ja arribaran, eh?
Exacte, la gent, esperem que sí.
La gent quan vingui a Virrasana ja s'ho trobarà. Pep, permeta'ns la pregunta, com portes el confinament?
Bueno, jo sóc d'una d'aquelles empreses que encara puc treballar, però bueno, treballo des de casa i vaig algun dia a l'empresa perquè fem venda per internet.
I això ja es manten en aquestes vendes?
Sí, es mantenen, sí, és un degoteig i es van mantenint. També pensa que nosaltres tenim cervesa dintre dels fermentadors, que, clar, si tanquéssim de cop, perdríem molts diners perquè aquesta cervesa es faria malbé i això ho hem d'anar seguint fent.
Doncs ens agraïm.
A més de la Generalitat, diguéssim, són dos sectors que encara podem anar treballant.
Val.
Ara, una persona, que som dos normalment, però només treballa una persona.
Doncs Pep, agraïm tota la informació que ens has donat i us desitgem moltíssima sort des de la ràdio.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia. Tres quarts de nou, seguim amb més temes en el Bon Dia Bona Hora, ho hem dit en portada. El decret d'alarma per prevenir el coronavirus impedeix la venda presencial de llibres. Per aquest motiu, les llibreries a Lloret estan tancades com a tot arreu, però alguna ofereix venda online a través de la seva web.
És el cas de Can Gallissà, que té el seu fons de llibres penjat al web llibreriagallissà.com, així com els articles de papeleria i les joguines. El client fa la comanda i li poden portar a casa a través d'un servei de missatgeria o bé la pot recollir a la porta de l'establiment.
Parlem amb Montse Sala de Can Gallissà. La tenim al telèfon. Molt bon dia, Montse.
Bon dia.
Quins serveis ofereix ara mateix Can Gallissà?
Doncs bé, a veure, presencialment el que podem fer és vendre papereria, però no podem deixar accedir a la botiga. I en l'apartat de llibres, doncs el que sí que podem fer és vendre online, com dèieu, no? A través de la nostra plana web, que és una plana web, la veritat, molt jove, perquè encara no fa ni un any que la vam llançar, però bueno, ves per on, ha estat una oportunitat per no deixar sense llegir aquell que aquests dies pugui gaudir de la lectura.
Tots els llibres que teniu vosaltres a Can Gallissà estan a la web i es poden consultar, per tant, no?
Sí, exacte, tenim tot el fons que tenim en estoc a la llibreria, doncs és accessible i es pot consultar per la web.
I Montse, entenem que la comanda de Sant Jordi ja la teníeu feta o pràcticament tota feta abans del decret d'alarma.
Sí, clar, és que ens va enganxar el món del llibre, ens va enganxar tot això, doncs tot just preparant la nostra festa gran. I clar, sí, de fet, llibres n'hi ha, això no és cap problema. La cosa és que, bueno, amb la suspensió de la dia de Sant Jordi, doncs la veritat que ha estat un cop dur, però bueno, intentarem que, com deia, ningú es quedi sense celebrar el seu Sant Jordi particular, domèstic.
Com espereu que sigui aquesta diada del 23 d'abril?
Home, doncs, estranya, no? La veritat que no sé, serà una sorpresa a veure com reacciona la gent i també és una prova de foc per tots els llibreters. Jo crec que d'això en podrem aprendre molt, també.
A banda dels llibres, ens dius també que teniu els articles de papereria, teniu joguines. Aquests dies, quin tipus de demandes teniu?
Bueno, doncs, en el tema de la papereria, i doncs la veritat que està tot, la gent que ens ve a comprar, doncs és sempre molt per entretenir els nens, és tema de manualitats, de pintura, plastelines, contes per pintar i d'aquestes coses, no? La veritat que jo crec que d'aquí en sortiran molts artistes perquè, bueno, ja t'he dit, les aquarel·les, els olis i tot això són molt demandats, o sigui que de seguit que puguem ensenyar tot el que la gent està fent a casa seu, segur que descobrirem alguna meravella.
Esperem que sí. Els clients com poden recollir la comanda que facin?
Doncs, a veure, tot el que sigui per web, també hi ha gent que ens està trucant per telèfon, però bueno, el fet de la web és un avantatge perquè es pot veure el producte, llegir una descripció, es pot triar amb calma, i llavors un cop es fa la comanda hi ha l'opció o bé de que l'enviem a domicili a través d'un servei de missatgeria, o bé recollir-la a la botiga, no? Ja estaria tot preparat, aquesta comanda ja estaria tota, diem, processada i fins i tot en bossa, si cal, amb una manipulació responsable, seguint els protocols que ens han dit una mica des de sanitat i riscos laborals, i llavors doncs, la persona vindria a la botiga i seria només recollir-la, no? Intentant evitar doncs, això, les exposicions innecessàries.
Entenem que teniu demanda, com dius, de papereria, però pel que fa als llibres, com van les vendes aquests dies a través de la web?
Bueno, doncs, com et deia, també som una web que molt jove, no?, perquè la vam engegar tot just al setembre passat. Llavors també encara suposo que hi ha una mica de desconeixement de que precisament Can Gallissà pot oferir aquesta opció, però bueno, a poc a poc van entrant comandes i la veritat que, bueno, no només de Lloret, sinó d'altres punts, i bueno, orgullosos de que Llibreria Gallissà encara estigui a la ment de la gent i que la gent tingui ganes de llegir. Precisament és una oportunitat, no?, aquestes circumstàncies en les que vivim, doncs per reprendre a vegades el gaudi de la lectura, que moltes vegades per al ritme que portem doncs queda una mica relegat, queda una mica com a segona opció, i ja no només que la gent hagi de comprar els llibres, sinó rescatar llibres que tens a casa, aquell que deies ja me'l llegiré, doncs mira, potser ara és l'oportunitat, o aquell que amb el que havies disfrutat molt i doncs tornar-lo a llegir, no? I que tot això la gent tingui en ment Can Gallissà, doncs la veritat que ens agrada molt. Cada comanda que arriba per nosaltres és un subidon.
Montse, per entendre una mica la situació vostra de Can Gallissà, teniu obert l'estanc i heu fet un ERTO, ho diem bé, això?
Bueno, l'ERTO l'hem fet a la llibreria, perquè en realitat, clar, aquí convivim dues empreses, que una és l'estanc i llavors aquesta és considerada servei essencial, per tant, està oberta i, de fet, els treballadors de l'estanc estan a complet, i amb la qüestió de l'empresa de la llibreria, doncs, bueno, ens hem vist, bueno, hem cregut que la millor opció en aquest moment doncs era fer un ERTO amb els treballadors per tal de poder garantir que, bueno, doncs, que ells també poguessin passar aquesta circumstància el millor possible, i nosaltres doncs poder aguantar també una mica amb la llibreria oberta, perquè segurament si no hagués estat per aquesta opció, doncs ens hagués estat molt difícil.
Doncs recollim aquestes paraules i agraïm tota la informació. Montse Sala, de Can Gallissà, moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquesta hora del matí i, evidentment, molta sort.
Moltíssimes gràcies, i a vosaltres per la labor que esteu fent aquests dies, que la veritat que ens alegreu i ens acompanyeu moltíssim.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Set minuts i arribarem a les 9 del matí. El que fem ara en el Bon Dia Bona Hora és recuperar informacions d'interès que hem anat coneixent al llarg d'aquesta setmana a la ràdio de Lloret de Mar. Les persones grans que sovint tenen patologies prèvies a una salut més feble són un dels factors més vulnerables davant de la Covid-19. Per això, totes les residències que acullen aquests usuaris han extremat moltíssim les precaucions per intentar que no es contagiïn.
És el cas de la residència Continental, que des de fa setmanes ja va restringir les visites per evitar contagis, tal com explica Mama en Bruges, administradora del grup Continental.
Vam començar l'aïllament el 6 de març, extremant pues, les màximes mesures, com que ningú de l'exterior pot entrar, ni els familiars, ni proveïdors, ni res. I el dia 6 ja vam començar aquestes mesures, fins a dia d'avui. De moment, el que estem fent molt és la desinfecció. Cada matí es desinfecten els espais exteriors. I dies alterns ve una empresa externa a desinfectar tot el que és l'interior.
Tot i que els usuaris estan confinats a les seves habitacions i l'ambient és d'un cert neguit, des de la residència intenten fer les activitats habituals i buscar mesures de distracció.
És un ambient complicat perquè els avis estan confinats a les seves habitacions, cadascú. Però el que intentem és no perdre les activitats que cada dia poden fer, els hi fem, els hi posem música, però clar, és una situació complicada. Però tot això és per prevenir, és per prevenir.
Fins fa pocs dies la Generalitat no permetia a les famílies que els usuaris marxessin a casa sense haver donat negatiu en la prova del coronavirus. La mancança de test, però, dificultava poder fer la prova a tothom i ara ja poden marxar a casa amb normalitat. De fet, Mament Bruges considera que el més òptim és que, si poden, passin el confinament amb la família.
Si poden estar a casa, la situació és més, la tenen més controlada. Però, bueno, el que ells, pobrets, estan, sembla que no, però estan molt, molt conscienciats i intentem que el seu dia a dia pues, pugui ser el més normal possible.
Això sí, el trasllat es permetrà sempre i quan els usuaris no tinguin símptomes de la malaltia i hauran d'estar dues setmanes en quarantena a casa. La mesura s'ha impulsat per destensar la situació en els geriàtrics. I és que la situació és molt complicada per la manca de material i de personal.
En aquest sentit, Mament Bruges agraeix les ajudes solidàries que han rebut, però fa una crida a les administracions perquè facin arribar el material sanitari que necessiten, especialment els testos per al personal.
El que sí demanem és que ens arribin els ajuts, les ajudes, el material, tot això, perquè actualment les mascaretes que tenim, unes bates, dos epis que tenim, tot això ens ha donat gent voluntària. I el que sí reclamem l'administració és que ens arribin els tests de cara al personal, perquè el personal està fent una labor i també està intranquil.
Ara mateix, a la residència continental hi ha 4 treballadors de baixa perquè presentaven símptomes de la Covid-19, tot i que no es pot confirmar que el tinguin. Això sí, Mament Bruges assegura que la plantilla està a l'alçada de la situació i que estan treballant de manera excel·lent.
Els treballadors que estan donant la talla és un 10, perquè no tenen un no, estan fent més hores de la que toca, perquè tenim 4 persones de baixa. Que sospitós, però com estem a l'espera de que ens vinguin els tests, no els volem incorporar a la feina fins que no estiguem segurs de que no són portadors. Llavors, és d'agrair la bona predisposició de tot el personal de la residència continental.
La residència continental va tenir un cas de coronavirus confirmat, però es va quedar ingressat a l'Hospital de Planes i no n'ha tingut cap més.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Canviem de tema. Els serveis d'atenció d'adolescents i joves de la secció de benestar i família de l'Ajuntament ha iniciat una sèrie de propostes aquests dies de confinament. Els projectes Tarda Jove, Educadors de Carrer, Salut Jove, Psicòloga i el PLAC com a mediador s'estan coordinant per poder donar resposta a les necessitats dels seus usuaris, tot i l'excepcionalitat del moment.
El tècnic de la Tarda Jove, Carles Bueno, ha explicat que l'atenció s'ofereix a través del perfil d'Instagram Tarda Jove a peu de carrer.
Intentar de donar el suport que venien donant els nanos, donar-los a través de les xarxes. D'una manera ens hem posat doncs, amb l'Instagram que teníem funcionant del projecte Tarda Jove, l'hem posat a disposició dels altres serveis i que sigui la plataforma d'entrada doncs, de contactar amb nosaltres. A través d'aquest perfil de Tarda Jove el que fem és anar proposant una sèrie d'activitats i de recursos doncs, que puguin servir als joves doncs, per mantenir una actitud proactiva vers aquesta situació, no?
Els 3 serveis ofereixen suport psicològic i emocional a tots aquells que ho puguin necessitar, així com propostes de com omplir el temps a casa amb recursos de la xarxa i algunes activitats pròpies amb l'objectiu de promoure actituds proactives vers la situació actual.
I en aquesta mateixa línia s'ha posat en marxa un servidor Discord que serveix de plataforma virtual i punt de trobada per a aquells que hi vulguin participar. En aquesta plataforma els joves es poden agrupar per afinitats i interessos i compten amb l'acompanyament dels educadors referents.
Un servidor Discord que és una cosa que fan servir molt els nanos que estan aficionats doncs, a moure's doncs, a temes de videojocs i coses així. I que el que és això és una plataforma i és que els xavals hi poden registrar i participar i ser protagonistes dels continguts, crear els continguts, compartir-los. És com una xarxa virtual amb el que els nanos doncs, es troben allà i poden registrar i tindre la nostra supervisió.
Els serveis s'adrecen especialment als usuaris habituals de la Tarda Jove com de Salut Jove del Servei de Mediació, però estan oberts a tot el col·lectiu d'adolescents i joves de Lloret. Posem aquí el punt i final en el Bon Dia Bona Hora d'avui dimecres 8 d'abril del 2020. Un Bon Dia Bona Hora en què hem explicat que l'Ajuntament inicia avui una segona ronda de trucades a la gent gran de Lloret de Mar per estar al dia de la seva situació, especialment si viuen sols o soles. Dies enrere el consistori ja va iniciar una primera tanda de trucades en aquests veïns i veïnes majors de 70 anys, diguem-ho bé, amb la voluntat de saber com està aquest col·lectiu i si té alguna necessitat que l'Ajuntament doncs hi pugui col·laborar. Seguirem informant a través de la web i xarxes socials. Molt bon dia a tothom.